Aquest any estem pendents de veure si una pel·lícula considerada fantàstica o de ciència-ficció és capaç de trencar la maledicció que continua pesant sobre l'Oscar a la millor pel·lícula. En aquest sentit, La forma de l'aigua és en principi la gran favorita. Els darrers anys ha estat molt més habitual veure pel·lícules d'aquest gènere o de terror arribar amb moltes opcions a les nominacions, fins i tot veure guanyar els seus directors. Però a l'últim segon sempre acaba cedint el de millor pel·lícula a històries normalment de caràcter més social o simplement més convencionals. L'any passat mateix semblava que La La Land triomfaria i el darrer segon, Confusió inclosa, va ser Moonlight la que se'l va emportar. Tot i que Arrival no semblava entrar a les travesses, era una altra de les candidates.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar?
El cas de fa dos anys va ser molt més flagrant. Dues grans pel·lícules s'havien estat repartint el gruix dels Oscars tota la nit, Mad Max i El Renacido, però quan va arribar a l'últim premi es va colar una mediocre cinta anomenada Spotlight, de la que no se'n recorda ningú, i ens va deixar tots amb un pam de nas. Tot just era el seu segon Oscar de la nit. No va ser un cas tan exagerat, però va cridar l'atenció com després de guanyar l'Oscar al millor director per Ang Lee, La vida de Pi va perdre el de millor pel·lícula a Argo. Estrany, considerant que el seu director, Ben Affleck, no havia estat ni nominat.
¿Quién era tu amo?
Un hombre llamado Freeman.
¿Era un hombre culto?
Imagino que sí.
¡El cable se ha roto! ¡Me he soltado!
¡Agárrate lo que puedas!
Un altre cas de conservadorisme extrem va ser quan Gravity, un film que havia estat una autèntica revolució i ja sumava 7 Oscars, inclòs el de millor director, va cedir amb la convencional i políticament correcta 12 anys d'esclavitud. Similar a quan es va preferir The Artist per sobre de La invenció de Hugo, dues pel·lícules que parlaven de l'amor al cinema des d'òptiques radicalment oposades.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey?
¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades.
Poques pel·lícules guanyadores de l'Oscar més important es poden considerar tan poca cosa com El discurs del rei, que tot i així en va tenir prou per guanyar l'espectacular Origen, un film molt més impactant a nivell visual i amb un contingut molt més interessant també. I no és que ens encanti Avatar. De fet, ens agrada molt més District 9 o Toy Story 3. Però la qüestió és que totes van ser derrotades per En Tierra Hostil, una més de la guerra d'Iraq que avui en dia es pot confondre amb una vintena de pel·lícules tallades pel mateix patró.
Tu padre y yo estábamos charlando un poco. ¿Por qué no le cuentas lo de tu trabajo?
Jenny hoy ha dejado mi empleo. Y le dije a mi jefe que le dieran por culo y con chantaje le saqué casi 60.000 dólares. Pasamos de eso.
Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix.
Evidentment, no és que American Beauty fos una guanyadora indigna, però si se la revisa avui en dia, se la veu molt menys del que va semblar en el seu moment. En canvi, El sexto sentido i Matrix són dues pel·lícules molt importants pel canvi simbòlic que va suposar que s'estrenés al 1999, del segle XX al segle XXI. Clar que també podem considerar que hi ha un parell d'excepcions.
Ayúdale, Trancos.
Le han herido con una hoja de Morgul. Supera mis conocimientos de curación. Necesita medicina élfica.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
El senyor dels anells i El silenci dels anyells, prova de foc, dir els dos títols seguits. Aquestes sí que es van emportar els seus respectius Oscars a la millor pel·lícula, però ja eren uns referents literaris socialment molt acceptats per ser considerades apostes d'autèntic risc.
Charlie Paddock, la bala californiana, el hombre más rápido del mundo. Vencedor de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes.
Posiblemente es donde esté el arca perdida.
¿El arca perdida?
El arca de la alianza, el arca en que los hebreos guardaron los mandamientos.
Pocs directors han exemplificat millor aquesta discriminació que Steven Spielberg. Quan es va posar a fer cinema seriós entre cometes, li van començar a caure els Oscar. Però abans va haver de veure com Tiburón perdia amb Alguien voló sobre el nido del cuco, E.T. perdia amb Gandhi i com la primera d'Indiana Jones ho feia amb Carros de Fuego.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Fa molt de temps, en una galàxia llunyana, molt llunyana.
A nivell històric ja hi ha menys exemples, i no sempre podem considerar-los injustos, malgrat el ressò mediàtic de la pel·lícula perdedora. Així, Annie Hall va derrotar a la Guerra de les Galàxies, Gente Corriente va poder amb El Hombre Elefante, El Golpe amb El Exorcista, French Connection amb La Naranja Mecànica o Kramer contra Kramer amb Apocalypse Now. D'acord, Apocalypse Now no és fantàstica, però era un cas tan greu que l'havia de mencionar igualment. A més, aquell era l'any d'Alien i ni la van nominar, com tampoc Blade Runner, com tampoc 2001, i podríem seguir i seguir. Per tant, la conclusió és que sí, encara hi ha classes en els gèneres cinematogràfics. Veurem si avui la cosa canvia.